Fabricació pròpia.
Molt bona tarda a tothom. Avui fa 15 anys, el gran concert que va oferir All Green a Barcelona. Va ser a l'Auditori, va ser espectacular, diuen els que van ser-hi. De fet, és l'única vegada que el Soul Man ha actuat a casa nostra i quedarà per sempre com una de les actuacions més impressionants del cantant nord-americà. Let's Stay Together, diu la cançó. Això, de fet, és el que s'han dit avui PSOE i Sumar amb l'acord que han signat per governar plegats. Sí, finalment, Pedro Sánchez, això sí, arriba a la presidència espanyola. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Molt bona tarda, Marta Jarque.
Què tal? Bona tarda.
Cada dia més lluny.
Ai, això sembla, saps el Twister? El joc aquell que et feia anar amb les mans amunt i cap avall. Sí, doncs sí, sí.
Perquè hi ha dos micros sempre. Tens dos micros.
Sí, és com si fes una roda de premsa.
Té dos micros i, a més a més, s'ha de moure per arribar a un dels dos, que és com ja...
Tinc dos micros i cap guió.
Sí.
Què et sembla,
això?
Què et sembla?
Deixo el meu.
Un joc de màgia, mira, perfecte.
La producció hi tenim en Oriol Francisco. Francisco, què tal? Molt bona tarda.
Després dinant, perquè he acabat ara mateix.
Sí, ara mateix.
I per tant,
just.
Crec que estic encara...
Encara de
la sí, digestió. Sí, assaborin. Ara, ara merci, Candela.
Traurà el rotet. Sí.
En Ferran Capdevila, que també ja ha dinat a la producció i a la vida pràctica i la interpretació simultània. Un dia més, la nostra Marta Medina, la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla, al món digital, digues, Candela.
Que te m'has deixat.
No! No, perquè t'he dit, Candela Figueres, bona tarda.
No, llavors, no, perquè ja l'has dit que ella havia perdut el micro.
No, que, home, no, que t'ho he fet com soterrat.
Mira que és una merda de dilluns, que m'han robat el retrovisor de la moto. Ai, i ara pobra.
Això t'ho has d'explicar,
Jo tampoc he sentit que et digui
res. No es pot començar un dilluns així, ja.
Dimarts.
Ai, dimarts.
Veus què passa, Candela?
Mira, però és bona notícia, sí, sí. Candela, estem a dimarts.
Un dia menys.
Ja està, tu. Va, la Paula Moreno, el món sonor, tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Hola, buenas tardes. Pues con un día lluvioso típico de Cantabria, en este otoño.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
D'aquí repassem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. Els dimarts ja sabeu que arriben els contrastos del programa, avui amb Guillem Porçals, que ens farà un repàs de com està la situació política a l'Argentina després de la primera volta que s'ha emportat aquest diumenge el peronista Sergio Massa i que disputarà la segona volta amb l'ultradretà Javier Milei. I el que farem amb en Porçals és analitzar sobretot el fenomen Milei. Qui és? Com és que Milei ha tret tan bon resultat? Això serà a 3:45. I a 4:00, avui farem el cafè més terrorífic, podem dir-ho així, sí, que portem des que vàrem començar el programa, perquè, ai, per favor, ai, Déu meu, perquè avui rebrem els actors Mercè Martínez i Víctor Gómez Casademunt, protagonistes de La Noche de los Muertos Vivientes, que, per cert, és un espectacle terrorífic. Però...
Aquesta és la candela, eh?
Ai, Déu.
Aquest matí en moto.
Déu, sí.
Pobre.
I no. Nosaltres dissabte, diumenge, volia dir. Però divertidíssim que podreu veure al Teatre Condal fins al 19 de novembre. Escolteu, escolteu.
De Pittsburgh. No saquéis el chubasquero bajo ningún concepto.
A més, repassarem si sortim vius després d'aquesta entrevista al... Què fas? És que no es pot fer un sumari.
No, res, estava comprovant.
Estem demostrant que estem vius perquè estan passant moltes coses mentre tu parles.
No, jo sota la taula perquè això a les pel·lícules de por i també en aquesta obra que et fan tota l'estona en surts, el dolent on s'amaga?
A l'armari.
Sota la taula.
Mira, perquè, saps per què ho dic, l'armari? Perquè avui la piorrata demana la paraula armari i d'aquí una mica
d'això. No, que estan sota la taula els dolents per tallar-te els turmells i no et puguis escapar.
Això és horrorós, eh?
Sí, sí.
Et queden els peus penjant.
Ara m'assec com un
índio.
Sempre són sota la taula.
Bueno, escolta, això serà a les 4, aquest cafè, que ja... Bueno, no sé què passarà. Representant aquest La Noche de los Muertos Vivientes que vam anar diumenge amb la Harker. I de moment vam sortir vives, però és tota una experiència i divertidíssim. Sí, si és que encara molt. No hi has anat, hi heu d'anar. Ara t'ho dic d'acord, eh?
Ah, és que dius, que vam sortir-ne vives, com... Sí, però no, és divertidíssim,
No, perquè jo no tenia clar, Candela, però després quan hi ets, bueno, doncs escolta, sí. està
molt bé. Ho passat molt bé.
És divertit, passa
molt. Moltíssim.
Després, si continuem vius, com dèiem, a 4:45 seguirem amb Rutes, avui amb el periodista i autor del blog i Twitter Històries de Barcelona, el David Martínez, que ens porta l'origen de l'expressió canfanga i també ens parlarà dels panots de Barcelona, clàssics panots. Avui també, com dèiem, la Pi Bernat demanarà la paraula armari, no fos cas que hi hagi algú a l'armari. I, a veure, ella ho diu per allò del canvi d'armari, que no sé si l'heu fet ja vosaltres, amb aquest canvi de temperatures.
Encara no. Jo no hi crec, en això.
Del canvi d'armari?
Sí.
Què vols dir?
És com una religió.
Vull dir que en el meu cas només afecten pantalons llargs. Jo porto samarretes
tot l'any.
Sí. I com molt un jersei.
Jo també porto samarretes tot l'any,
Vull dir que no haig de canviar mil coses i...
Però sí, i curtes i llargues, sí.
Abrics no portes, no...
Jo tinc un abric que està penjat allà al penjador... esperant que arribi el fred.
Hola.
Està.
Doncs mira que ara que ja no hi ha l'entretemps, vull dir, s'han acabat les rebaquetes, ara ja passes de l'estiu directament a l'hivern, jo crec que el canvi d'armari és més necessari que mai.
Pensava que seria tot el contrari.
No.
Bueno, no sé què dir-te. No. Diré que no, Candela.
Me diràs que no, perquè tu...
Mira, feu com voleu. Això
que vagi com vulgui.
Obrim el debat.
I per acabar el programa avui anirem fins al Parc Astronòmic Muntanyes de Prades per parlar de ciència. Dimarts al Fabricació parlem de ciència, avui amb la Aleix Roig, i acabarem de fabricar la tarda amb en Francesc Marginet, que avui ens portarà fins a Vilafranca del Penedès.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
Passat de 2:45. Marta, a veure, aquí dediques avui la realitat paral·lela a un assumpte, dius, de salut pública.
Sí, i que ens toca de molt, molt a prop.
Un xicle, xicle bomba, un xicle, xicle bomba. Mi mama me dio un franco, pa' que me comprar un barco. Y yo pa' que quiero un barco, mejor me compro un xicle. Un xicle, xicle bomba.
Mira, doncs, la persona...
Sí, és aquesta disjuntiva.
La persona...
Barco xicle, eh?
És que estan pujant molt els preus dels xiclets. Sí, estàs entre un barco o un xicle? Decide tu.
Un barco.
Elige tu juego. Com sabeu, ahir vaig fer una denúncia pública i és que a la taula de l'estudi hi ha un xiclet enganxat. Mirava baix perquè per un moment he pensat calla, que ja no hi és, que aquí el culpable l'ha desenganxat, perquè això és lo típic, no?
Sí,
que quan
t'enxampen,
doncs no, segueix sent-hi, cosa que em reconforta.
I el trobarem a faltar al final.
A veure, vam viure en directe acusacions creuades, molt dures. Per part dels membres de l'equip de la caravana, i avui, 24 hores després d'aquest foc creuat, tenim declaracions en exclusiva del director de la caravana, en Joan Trias. Ja us avanço que la gent de la caravana s'ha reunit I tries, atenció, que no només nega en rodó la implicació de cap membre del seu equip en l'afer Boomer, Boomer no de Boomer d'edat, no, no, de Boomer de la xiclet Boomer.
Per què? Perquè saps que era un xiclet Boomer. Vull dir, no, per la llargada, textura que vas... Òscar, tens masses pistes de com era el xiclet.
Perquè m'agrada, m'agrada. Li hauria pogut dir Trident o
val.
Orbit.
Val, val, val.
Però Boomer m'agrada.
Pensava que ja havies fet l'anàlisi. Val, d'acord, d'acord.
Tries no només nega en rodó aquesta implicació de cap membre del seu equip en l'afer Boomer,
Joan
sinó,
Trias,
atenció, que acusa directament a una altra... Acusacions, eh? Ho sentireu, eh? Acusa directament a un altre editor de la casa.
Home,
el voleu escoltar?
Home, sí,
no, això no es fa.
Escolta, escolta.
Hola, gent de fabricació pòpria. Membres del meu equip no han pogut ser. No han pogut ser. M'han dit que ells no són tant de xiclets, els agraden més les mores, aquelles, les vermelles i les negres. Són més de les vermelles, eh? Però no calia entrar en detalls. També m'han explicat que els encanten els ositos, per tant, no són tant de xiclet. Jo els descarto. Jo apunto més, si parlem de l'estudi 1, no vull acusar a ningú, per tant, diguem-ne que el meu dit acusador aniria cap a sense distància.
Són les 6. Bona tarda, amics i amigues.
Joan Trias, que acusava directament a Ignasi Miranda, l'editor de Sense Distància, que per tant se situa a l'ull de l'huracà de les sospites.
Jo crec que Ignasi no s'ho mereix.
Però què és això de no vull posar el dit acusador?
Però acuso directament, amb noms i cognoms.
Hi ha un altre programa.
No ho vull fer, però m'ho feu fer i per tant
acuso.
Un nom, el de l'Ignasi, que a mi personalment m'ha sorprès, perquè l'Ignasi a priori sembla una persona que té cura del seu entorn. Per començar, ve la ràdio amb bici.
Sí, senyor.
Per tant, una persona que ve la ràdio amb bici no té cap maldat. No faria res tan hostil.
Que el poc temps que l'he vist, d'aquests dos mesos que estic per aquí, no l'he vist mai menjar un xiclet.
Mai.
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 I tinc cara de bona persona.
Sí. Sí. Jo el veig més de caramel de menta, és o no?
Sí, d'aquells... De menta, però... I aquells amb un punt de cafè, amb cafè amb llet.
Tofe.
Ah! Sí, els Werther's Originals.
Allò és molt perillós, eh?
També és veritat que si en aquests moments tenim a la casa una persona mediàtica, aquest és l'Ignasi Miranda, amb això també estarem d'acord. De fet, fa uns dies el mateix Ignasi Miranda es va fer viral gràcies a un vídeo de la iaia Angeleta, que, ara us poso una mica en context, pels que no la conegueu, la iaia Angeleta té un compte Instagram de 30.000 seguidors on hi penja històries del seu dia a dia i justament aquest diumenge publicava un vídeo mentre seguia la missa de la 2 de Televisió Espanyola, missa assistida pel diaca Ignasi Miranda. Aquest era el moment.
El capellà és aquell d'allà.
Quin? Vale, i aquell que va ratllat?
Què?
No, aquest és l'ajudant.
L'ajudant.
Aquest és l'Ignasi.
Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu.
Ignasi Miranda, bona tarda.
Bona tarda, Marta. I equip.
A veure, Ignasi.
Un moment, podeu dir que la iaia Angeleta té 92 anys, eh?
Em sembla que 93,
93
ja.
93 anys.
Ni restis, eh, Mercè?
No,
amb el que costen de fer.
Pobra iaia Angeleta.
A veure, Ignasi, en aquests moments, clar, tens molts fronts oberts.
Sí, sí. Per on comencem?
Exacte, anem a pams. Comencem pel que ara ens ocupa. Després ja passarem al tema de les acusacions, que és un tema greu.
Molt lleig.
Gravíssim,
greu
diria
greu
jo.
Gravíssim. Sí, el vídeo de la iaia Angeleta acumula ja 3.000 likes. No, tens més oients, tu, des del diumenge, al Sense Distància, Ignasi?
Doncs no ho sé, però estic segur que sí, eh? Jo crec que...
Jo també n'estic segur que sí.
No ho sé perquè no ho he mirat, però ja ho mirarem, sí. Sí, us diré.
Això ens has d'informar.
Sí, sí.
Clar, no sé si tu abans la coneixies, a la iaia Angeleta, abans de veure aquest vídeo, o com et va arribar.
La veritat és que no, havia sentit parlar d'ella, però no coneixia tant la dimensió del seu fenomen. Després he mirat quan vosaltres, tan macos, em vau rebre dilluns, ahir,
home,
dient
és
que
ara, avui,
és un triomf.
I la iaia Angeleta
és un fenomen viral. És al·lucinant.
És veritat que la missa la mira molta gent i el fet que la miri ella doncs, donarà una dimensió nova a aquest programa. Sens dubte, sí.
Mira, clar, el tall que hem escoltat era només un fragment de tot aquest vídeo.
Sí.
Si us sembla, recuperem el tall sencer, perquè a l'inici la iaia Angeleta diu que li faria molta il·lusió venir a missa el diumenge.
El diumenge.
Va, recuperem.
Recuperem.
Oh. Ho dius en sèrio que hi vols anar-hi, eh?
Ja.
T'hi portaré, eh?
Aquestes noies van ser monges.
Deuen ser monges?
Oh, no sé què vol ser,
Verges, ja ho deuen ser de verges.
Volen ser, no sé què, infermeres i no sé per què...
Ella no sap ben bé què volen ser aquestes noies, però...
Parla de la congregació Pobreta de Maria, que és la congregació que ens acull a la missa cada diumenge, al Col·legi de Sant Cugat del Vallès.
Segons fonts d'aquesta casa, podem confirmar aquesta hora de la tarda que la iaia Angelet, efectivament, vindrà a missa diumenge, et vindrà a conèixer. No sé si vols aprofitar els micròfons d'aquesta casa per enviar-li algun missatge a la iaia... I si li pots avançar alguna cosa de la missa de diumenge, també,
doncs,
Ignasi.
Doncs podem avançar alguna cosa. Bé, quan són 3:15 de la tarda, podem... Perdó, 3:45?
De 3.
Disculpeu,
eh?
Doncs podem confirmar que la iaia Angeleta vindrà diumenge vinent a la missa de la 2 de Televisió Espanyola a Catalunya. Iaia Angeleta, t'esperem. Comptem amb
bravo,
tu.
Bravo!
Deixeu-me per fer una menció especial també al seu net, el Jordi, és, o sigui, meravellós, perquè és una mica el qui burxa la iaia Angeleta.
El seu cap de comunicació,
no? Que la sap i que la coneix millor que ningú i li fa treure, doncs, aquesta essència que ens té a tot Catalunya captivats.
I tant, i tant. Puc avançar que serà una missa on vindrà un grup d'arreu de Catalunya i Andorra. En aquest cas serà un cor de Lleida, la Coral Units pel Cant. Puc avançar que, en principi, aquest grup m'ha demanat acompanyar amb l'orga, per tant, no seré a l'altar jo.
Exclusiva. Estaré més a prop. Quin paper tindrà la Angeleta, Ignasi, o no?
Doncs ella serà com una fidel més entre el poble, perquè la distribució de la capella hi ha un tros per al cor que canta, però també hi ha el que diríem, entre cometes, públic, fidels que segueixen la missa i que hi participen. Llavors, ella serà en un dels bancs al costat del cor que canta i entre el poble, però l'esmentarem i farem que l'enfoqui.
Calla, que no s'animi i es posi a cantar, també. Vull dir que si estàs a prop del cor, t'arriba el feeling, t'arriba i s'arrenca a cantar.
Li agrada cantar, doncs, a la Angeleta. Li agrada cantar.
Estic segur que sí.
Pupeta.
Sí, segur. I si pugés un momentet a l'ambó a dir alguna cosa, encara, però això litúrgicament ja no és possible.
A veure, Ignasi, tu també tens molts fans i seguidors, no només la iaia Angeleta.
Gràcies.
Això, deixa'm-ho dir. No sé si valores tu també la possibilitat d'obrir un compte a Instagram, perquè realment els teus seguidors, doncs, t'estiguin actualitzats amb l'última hora.
Doncs ho plantejo després d'això. No el tinc encara, però no ho he de descartar. Tinc altres xarxes, Twitter, Facebook, però... Bé,
mai és tard.
Em prenc nota, mai és tard, exacte.
És que et faries viral, eh?
Perquè, a més, la família, els meus fills, els he passat el vídeo de la iaia Angeleta i l'han vist, o sigui que sí.
Em sembla que la setmana que ve, ja per anar tancant el capítol de la iaia Angeleta, la tindrem aquí al programa una mica per recollir les impressions de la missa de diumenge. Ah. Ignasi, des d'aquest programa et convidem també a col·laborar.
Ai, moltes gràcies, amb molt de gust.
Exacte.
Venir, sí,
per veure si s'ha portat bé, si ha cantat totes les cançons que havia de cantar, una mica...
Sí. I si voleu, diumenge li recordo, quan la saludem allà.
Sembla bé que la pregunta sigui, la portem aquí per veure si s'ha portat bé la missa, ni que t'hagués de fer una revolució.
Sí, ha estat atenta.
Ah, això és diferent.
Li farem preguntes de la missa, a veure si ha estat tota l'estona al qui té.
Home, el que hem vist és que, que la Angeleta és tot... Ignasi, tu ets un referent per ella, eh? Vull dir que et segueix cada diumenge perquè sabia perfectament qui eres.
Sí,
qui
sabia
era
el meu nom,
Carles, sabia mossèn Carles.
Sí, també, per cert, el Jordi m'ha dit, de part de la iaia Angeleta, que vol conèixer mossèn Carles Cahuana.
Ah, clar.
Veus? Sí, hi ha Angeleta que senya, vull dir, segueix totes les instruccions des de casa, eh?
Exacte.
Anem al tema, al segon tema de... Clar, perquè l'Ignasi avui t'ha caigut per diferents fronts.
És que trobo molt malament el que està fent la Marta. Jo no sabia que l'ordre seria aquest. Què és això? D'ensabonar-lo?
I ara
després atacar-lo amb el xiclet.
Què vols dir, ben jugat?
O sigui, primer comença atacant-lo amb el xiclet, després l'ensabona una mica amb la Angeleta i l'èxit que ha tingut, i ara tornem
al fang.
Això, Marta...
Tornem al xiclet. No, posa, Paula, posa la cançó.
Com esquives.
Mira com esquives. Xicle. Mejor me compro un xicle. Un xicle, xicle, xicle. El xicle, xicle, bomba. Jo des d'aquí obro micròfons a l'Ignasi perquè ell ha de respondre a aquestes acusacions.
Sí, senyora,
home, que ha estat una acusació ben directa de Joan Trias.
Ja ho he sentit.
Això saps què passa, Ignasi? Que jo crec que el Trias té una mica de gelos perquè amb ell tal li agradaria haver-se fet viral.
Clar...
Que la iaia Angeleta el mirés, el seguís, clar, no. I això...
No ho sé, bé, en tot cas, jo el que sí que puc dir, primer de tot, que us ho passeu superbé aquí, us felicito, que bé. I en segon lloc, que desmenteixo rotundament que hagi estat jo ni ningú del programa Sense Distància el que ha posat aquest xiclet a sota de la taula, que ja ho miraré, a veure com...
Dures declaracions. El xiclet és on està la Marta, o sigui, és aquí, eh?
Aquí, justament aquí.
Aquí sota.
Bé, doncs...
Tu això ho controles, no? Entenc, el teu equip, que no hi hagi ningú que faci...
Ho controlo perfectament i no ha vingut... És veritat que és un programa on no s'hi concentra tanta gent com en aquest, És un programa on estem com a molt dues persones. Normalment la Sandra es posa on hi ha ara el Luri. El Luri Francisco.
És que no tens cap número de ser culpable. Jo aquesta
acusació... Sí, hi ha una persona que també es posa allà.
Jo no entenc aquesta acusació que ha fet.
L'Ignasi hauria d'estirar molt el braç per enganxar el xiclet.
I estic molt admirat amb la Candela perquè l'ha clavat. No mastego xiclet des de fa molts anys.
Ja està.
La Candela és observadora. No, perquè jo tinc tendència a mirar si la gent mastica com si fos un bé, perquè quan mastiques xiclet...
Rumiantes.
Fas amb la mandíbula i no...
Ja tenemos aquí un rumiante.
Ara entenc que la Candela mira a vegades així, ens passa revistes a la redacció.
Ignasi, tu vols llançar, no sé, alguna acusació gratuïta?
Sí, deixem així.
No, home, ara ja que hi som.
Seguim amb el fil, Ignasi.
Jo no pensava fer-ho i no tinc...
Qui creus que podria haver estat?
Mira, una acusació que us farà riure, potser jo crec que el programa Camins és la culpa, eh? Ah. Què en penseu d'això?
Ui, el Camins!
La temporada passada!
Què vols dir? Clar, que va ser en Rafa Sarauja.
Tot torna en Rafa, eh? Jo no vull dir res, però...
És el punt de partida.
Però l'estic acusant.
És que aquest xiclet no és d'ara, això, eh? Que ja fa dies, ja fa anys, que ja s'està endurint, això, eh?
Us ho prengueu com vulgueu. Jo ho deia en broma, perquè Camins ja no surt.
Bueno, broma.
Això ja queda per la posteritat, tinc que
dir. No, si això ho podem allargar fins a temporada que ve. Ah. Anem
fent un estirant del fil.
Anem estirant del xiclet.
Ara, jo només us dic que aquí s'hi asseu la Marta.
Ignasi Miranda, escolteu-lo al Sense Distància de dilluns a divendres, cada dia de 6 a 3 quarts de 7 de la tarda i els diumenges a les 8, del vespre.
Sí, al Sense Distància, sí.
Gràcies i diumenge, si ve la Angeleta, ens ho fa saber, eh?
Sí, tant.
De fet, dilluns et convidem aquí que vinguis.
Gràcies, aquí
al Fabricació,
seré, sí,
eh?
Sí, l'altra actualitat. I parlarem amb ella. Gràcies, Mercè, i a tots.
Comprar un negro, y yo pa que quiero un negro, un xicle, xicle, un xicle, xicle, bomba,
a veure, por favor. És que, clar,
aquesta
jo...
dona de la cançó té uns dilemes.
És que ens fa...
Jo és que...
La fan triar i no s'acaba de... No té el cap...
Paula Moreno, mira'm els ulls, eh? Mira'm els ulls, eh? És que és tremenda, eh? Jo... Mira, no sé què passarà avui a les 4 amb la Mercè Martínez.
Ui!
I el Víctor Gómez Casademont. Sí, la Mercè. Entrant la Mercè. Va, que en 9 minuts ens situem al punt de les 3. L'Uri ens vol explicar què és allò que no es pot treure del cap.
Let me do my thing.
Yeah.
Bé.
El malote.
Sí, que
és una mica el green, eh? També l'Uri. Let's stay together. Yeah.
Aviam, avui us parlaré d'un tema que generalment no em puc treure del cap, no només avui, és una cosa que m'ocupa el meu pensament.
Has de fer una confessió relativa a un xiclet?
Bé, no. Això tu no t'ho pots treure del cap i no ho podem treure de la taula, tampoc. No? No, o sigui que està enganxat com si fos ciment armat.
Sí.
Ah, no.
Incrustat.
Mercès.
Mira'l. Sí, aquí.
Certifiques que hi ha un xiclet? Perquè ningú ha mirat això.
Perquè
això és veritat. No, bueno, aviam, al final aquí tothom acusa, i igual podria ser tota una invenció.
No, vull tocar-ho.
De totes maneres, té lògica que estigui aquí, en una taula d'un estudi de ràdio, perquè moltes vegades, si tens un xiclet abans d'entrar en una entrevista o de fer qualsevol cosa, et molesta la boca el xiclet. I no saps on enganxar-lo, i dissimuladament, que no sigui algun entrevistat que hagi vingut aquí, eh?
Que seria l'opció més factible.
Aquesta, la Candela, com va disparant acusacions. Que no siguis tu, Candela. És que, a més, mira, podria ser ella.
No, podria ser jo, perquè has dit, tu textualment has dit, et cito, ja fa temps que està aquí, i jo fa poc temps que estic aquí.
I la Candela porta M&M's.
Això és veritat.
No porta xiclets.
Jo crec, Marta, que tens l'has de perdre, ja.
O sigui...
Vull dir, sap greu. A veure,
és que m'excuses aquí sense fonament, Marta. Mira, que ets una tia llesta, però...
No, però és que saps què passa? Que això és el típic que fas, et poses, l'enganxes just al teu contrari, a la posició més llunyana on seus tu, doncs per expulsar-te responsabilitats.
Mira, el dia que trobis una taca de M&M's amb una cadira...
Allò és teu.
Allò és meu.
No, hi ha dubte.
Però acusar algú que no sigui de l'equip, perquè...
Ai, és veritat. Clar, aquestes coses les he de tenir en compte.
Per favor. A veure, Uri, centrem-nos.
Reconduïm-ho.
Què hem de fer?
Què no em puc treure del cap?
Mercè,
un tema del que jo en sóc una autoritat i, per tant, em vinc a parlar.
Ets una autoritat.
Ets una eminència?
Sí. Almenys sí. Candela, dins de l'equip, jo ho puc assegurar. Sí. No,
l'hem
no és la música, no.
L'hem batat.
Ah, la música.
Però no patiu.
Sí, amb música. Sí.
Sí, en altres temes.
Sí.
No patiu, perquè ho farem amb el màxim rigor i professionalitzat. Professionalitat, perquè no ens volem...
Estàs nerviós.
És que no ens volem...
És l'autoritat.
És que no ens volem embrutar les mans. Pa, pa, pa. Paper. ¿Cómo se debe poner el rollo de papel higiénico? Esta imagen de la patente original en diciembre del año 1891 termina con el debate.
Patente.
Aquí teniu la patent.
Ah, el dibuix.
Ah, el dibuix. Ai,
està,
a veure, a veure.
Que hi ha un pa...
No, no, hi ha, que hi ha un senyor amb una teulada que m'ha estranyat. Perdó, perdó, perdó. Fa, continuem amb el paper de vàter.
Podeu observar el dibuix?
Maco, el dibuix.
Sí. Mm? D'entrada, a mi, l'argument...
És molt prehistòric, el dibuix.
És que és del 1891.
Ah, veus?
És la patent del...
Ah! De com va començar tot?
Bueno, l'inventor del paper de vàter, no? Devia fer
el dibuix. Contigo empezó todo, sí.
Perquè hi ha un inventor del paper de vàter.
Home, clar, segur. Home.
No, i va dir, l'heu de posar allà. O sigui, jo pensava que s'havia inventat el vàter i ja directament
el paper.
Amb el paper.
El paper com,
venia tot fet.
Com se usa.
Claro, todo hecho.
Sí.
El
patente.
A patente d'aquest sistema de paper, perquè n'hi ha hagut d'altres. Aquest és el rotlle de paper higiènic. Val? Fins llavors, aquest home, que es diu Seth Wheeler, que és americà,
sí,
afirma que fins llavors no hi havia un mètode tan competent com el seu.
Val.
I no li falta raó, perquè des de llavors no hem vist mètodes diferents. O sigui, en principi, rotlle de paper higiènic. A mi, l'argument aquest de la patente del 1891 termina con el debate no em serveix.
No, eh?
No.
Per què?
Perquè està com negant el progrés. És a dir, jo què sé, imagineu-vos la bicicleta.
Sí.
Al principi era el bicicle, era allò que era una roda gegantina i una roda molt petita, sí, darrere, i que havies de pujar allà al cim,
sí,
i que podies prendre mal només de pujar-hi.
Doncs s'ha innovat.
Exacte, hem evolucionat, i llavors allò no és justificat. Sí o no, Candela?
Candela, què vol dir jo?
És que estic tan atenta...
Tan atenta... Fins un tros de badall.
Que la concentració m'ha fet badallar.
Però un tros de badall.
T'has estat a punt de menjar el micro.
Però enteneu el meu punt de vista.
Però escolta, però això jo crec que és no és el debat... A veure, el debat és del paper cap...
Sí, però vull dir que no ens podem centrar...
Cap endavant o cap enrere.
Sí, exacte, val, sí, sí. Però no ens podem centrar en que la patent sigui aquesta, perquè és com la vida evoluciona.
Ja.
Els invents també evolucionen. Llavors, això podia estar totalment equivocat.
Que el 1800 ho fessin així no vol dir que nosaltres avui ho hagin de fer de la mateixa manera.
No m'ha evolucionat.
Com diuen que s'ha de fer-hi?
No m'ha evolucionat gaire, també us ho dic.
Jo vull preguntar-vos com ho feu vosaltres, prèviament.
Què vols dir?
Com col·loqueu?
Ah, dic, a veure... Això crec que ho fem tots igual.
A veure... Hi ha coses que millor no...
Et sorprendria, Mercè.
Sí, és veritat.
De fet, si tu te'n vas al País Basc o a França, absència de tassa.
És veritat.
O a Japó.
Sí, sí, sí,
o a la Xina. Sí. Bueno, diuen que la millor manera és posar-se de cuclilles.
I és així, i t'ho podria explicar, però...
Sí, no, ara està empanada. Pensava que li preguntés a Mercè com posava ell el paper.
Sí, he preguntat això, però ell ha entès
sí,
que...
Sí, com... hem anat a parar a un altre lloc.
Ah, doncs jo encara estava amb la pregunta inicial.
Tornem a com posaríeu el paper vosaltres.
Va, com posem, molt bé.
Sí, sí,
jo de cara a la paret.
De cara a la paret, o sigui, caient per darrere.
Sí, perquè el mateix pes del rotlle, a vegades amb una mà, pam, el fas anar endavant i amb aquest, saps, el pes del rotlle ja el trenca per la banda de punts i ja tens el trosset.
Mercè.
Jo, com diu el patente cap a fora. Jo crec que és més pràctic perquè fas així. Però, espera't. No, ets certificat. Ets a dir-ho com la Harke. Perquè d'aquesta manera pots retallar millor el paper.
Ara.
O sigui, quan les tripes, diguéssim, el tall és més net.
Perquè vosaltres les tripeu d'un cop així com...
M'encanta.
Sí.
Com si fossis el zorro, eh?
Exacte.
Sí, sí, sí. Carai.
I si és un triple capa, encara és més guai.
Però triple capa és impossible d'estripar d'un sol...
Bueno, es pot fer-ho.
Pots
pagar-te un triple capa, nena?
Caram!
Són caríssims, aquests, ja.
Candela.
Un a l'any.
Jo ja fa temps que el poso en vertical.
Com a vertical?
O sigui, que jo ja estic...
És l'última tendència, haig de dir.
Sí, però per què? Perquè sóc, ara anava a dir, una mandrosa? No, exactament, el tema és que generalment aquests, per posar el paper de vàter està com endarrere d'on està la tassa, d'acord? Llavors tu us heu d'imaginar sentats a la tassa i tens, generalment,
sí.
com una mica endarrere. I has de fer com una espècie de torsió,
un twist,
que a mi em descol·loca. Em descol·loca el maluc i l'esquena. Aleshores, decideixo que ho poso davant. I llavors sempre està en vertical mal col·locat.
Clar.
Que és veritat que pot caure al terra i és pitjor. Ah, bé, si és al terra del teu bany, doncs en principi està net com una patena.
A mi en vertical també ho tenia a casa meva durant una temporada. I pots fer...
Exacte,
no, el rotllo cap amunt.
Sí,
perquè... És un joc de canell, eh?
Sí, perquè també se'n venen que són verticals amunt, i que en poses diferents.
Ah,
tot i que això ja no estic tan a favor, perquè l'últim sempre està ple de merda.
I està molt avall, perquè aquests nous dispensadors, en direm així, de verticals,
sí,
n'hi ha que fan metro i mig, i pots posar un pacahorro familiar.
Bueno, el nostre, de dalt, de redacció.
Exacte. Ui.
No t'hi vulguis trobar, aquell de dalt.
Mira, doncs sí, aquest, l'últim, el que toca terra, doncs jo crec que porta aquí i des d'abans de la primera comunió.
També és pretèrit, no? Heu de saber que hi ha una entrada a Wikipedia, un article concret de defensors i detractors de posar el paper de cara a la paret o de cara...
Hi ha debat, per tant, eh?
Hi ha debat, però jo mantinc que és un fals debat. Mira.
Només fa molta ràbia quan la teva parella, que és el meu cas, la posa al revés. És a dir, la posa al contrari de com a tu t'agrada.
Què t'he dit?
I què et trobes més? Com ho fa ell o com ho fas tu? Perquè això vol dir qui el canvia més.
És que jo li canvio sempre.
Ah,
és una guerra oberta.
Sí. No, i ell després sí que és veritat.
Però digues.
No, que després ell ho respecta. Però jo intento, sí, doncs...
Deixar-li amb ell bé.
Exacte, com ha de ser.
Jo
perquè,
també.
Perquè
n'aprengui. Ja l'altre bé. Ah, i Norma, que quan s'acaba...
Ui, es canvia.
S'ha de canviar.
Ets el responsable de canviar-ho.
Sí,
s'ha de canviar.
Sí.
Això ho respectem.
Bueno, sempre.
Llavors...
Pros, avantatges,
sí,
de que el paper caigui de cara a la paret. Segons aquest article de la Wikipedia, redueix el risc de que l'agafin els nadons i les mascotes.
O sigui, m'estàs dient el contrari de la patent, no?
Exacte. Val. Sí, paper caient per darrere, diguéssim.
Mm-hmm.
Teòricament, quan tu toques el rotlle i gira sobre el seu propi eix, si el paper cau per darrere, mai es desenvolupa, mai acaba caient.
Veus?
Saps? Bona caiguda.
Llavors,
caiguda
això, neta, teòricament, impedeix que les mascotes i els nadons, que els posa al mateix nivell, l'agafin i en facin un mal ús.
Caiguda sostinguda.
Exacte.
Per tant.
Caiguda... O sigui, invalida la caiguda.
Clar.
També hi ha una raó estètica. Diu que fa més patxoca.
Jo,
aquí, dins el disseny, jo no hi valoro l'estètica, perquè el disseny ha de ser funcional. Llavors, per mi això no és un argument.
No li trobo tampoc molta diferència estètica.
Jo trobo que sí que queda més elegant.
Que cau enganxat, trobo enganxat contra la paret.
Elegant,
o...
sí, paper higiènic.
Sí.
Val,
fa
perfecte.
Fa més senyor.
Paper caient, diguem, de cara a l'usuari.
De cara a
l'usuari. Que és la patent. Teòricament, redueix el risc de transmetre gèrmens.
Veus, clar, perquè si no l'altre refrega per tota la paret.
Però això, si tu ho instal·les amb una mica de marge de la paret, teòricament s'ha acabat
el tema. No acostumen a volar.
No, però tu això ho instal·les, diguéssim.
Sí.
Llavors,
o t'ho instal·len.
Sí, també. N'agafes un que sobresurti una mica més de la paret i així no hi ha contacte possible amb la paret. També us haig de dir que si tireu la cadena amb la tapa oberta, ja podeu tenir el paper mirant com vulgueu, que es crea... Bueno, això és ciència, Mercè. No miris així.
No,
és ciència.
Què passa? Que no s'estic flipant.
Tots els gèrmens concentrats en la deposició, si tu no has tancat la...
Volen.
I hi ha un perill molt gran, que és que vagin a parar al raspall de dents si no el teniu en el supercotxó. Això és així,
però
i és ciència.
Tret, això.
Ciència pura.
Però la ciència pura...
No, d'internet i ho he llegit, Mercè. No m'ho estic inventant.
M'estàs dient que aquell moment en què moltes persones estiren la cadena sense tapar la tapa del vàter, o sigui, el vàter, doncs tenen risc de que se'ls vagi els gèrmens a la cara. Per tant, si jo faig 1,60 m, tinc més possibilitats de que me'n vagin a la cara com que faci 1,60 m.
Tal com ho has dit, Candela.
Fem una cosa, com que avui parlem de ciència...
M'estic angoixant.
Avui, amb l'Aleix Roig, li preguntarem. Uri.
Home, tu no m'està aixecant.
La Harky
es crea un efecte tornado amb la cadena.
Sí.
I llavors allò...
Però tu has de mirar, després has d'aixecar la... En cas de que ho faci, has d'aixecar la tapa per veure que tot ha marxat. No,
és que és un procés molt més important del que us penseu.
Tornes
això,
a obrir la porta.
Tapes, estires, mires si ha quedat les roderes de Gandalf, neteges,
de
tornes
Gandalf
a tancar. Bueno, per dir-ho d'una manera...
És que m'ho esteu posant molt difícil. Jo m'estic controlant d'una manera...
Ho estic notant, Uri.
Ho faig per vosaltres. Va, el quid de la qüestió per mi està en un invent posterior a la patent, que és com una mena de tapa, una mena de cobertura metàl·lica.
Sí.
Amb una molla que fa aquesta cobertura s'apolli sobre el paper.
Sí, eh?
I,
sí,
per tant...
Ah, sí,
el tope.
Sí.
Aquest tope.
Això ho tinc jo.
Tan i fàcil tires endavant o endarrere, perquè sempre el pots tallar d'un sol cop.
Perfecte.
Val? Llavors s'acaba el debat.
Ja
s'ha entès el que vull dir o no?
Bueno, no ho havia entès molt bé, per això ho feia només amb gestos. Perquè
és
no,
com una,
no, no
una tapa metàl·lica que està sempre en contacte amb el paper.
Com una boca de la bústia.
Et permet estirar el paper.
Però sí que és veritat que... Perdó, eh? Ja
no, per favor, per favor.
Quan tu poses aquest tope, a vegades...
Se se't queda dins, què?
Sí.
Clar, no és que ho voleu tot?
Clar, home, és que aquí... Harke, mira,
no parlarem més. Acabarem com els banys japonesos, que hi ha el xurret
i apa.
Aquí és on volia anar a parar. Això és el futur, nois.
Això és el futur, sí, sí. Sí, clar, és que sol ser el futur. 4 minuts que passen de les 3. Aquesta hora, abans de la publicitat i...
Ah, pensava que teníem algú que entrava ara, que ens anava...
Que entri, no sé. que entri. Hey!
A veure, estava escoltant el vostre magnífic programa i al fil de la polèmica del xiclet sota la taula, el lloc on seu la Marta, clar, m'he quedat molt parat amb aquesta acusació d'Ignasi Miranda, que diu que ell pensa que pot ser algú de Camins, del exprograma de la Casa Camins, l'extint Camins, l'enyalat Camins, i clar, estava reflexionant, Mercè, Marta, Candela, Uri... I la temporada passada a Camins, la Júlia Julve seia on està el xiclet.
No.
I aquesta temporada, quan fem l'informatiu a les 8 del matí a la caravana, seu al mateix lloc.
Per tant, reincidència.
Jo no vull dir res, però una mica fent reflexió interior sobre el xiclet enganxat sota la taula de l'estudi de Radio Estel, deixo aquest nom votant. Júlia Julve podria ser, tal vegada, la culpable que esteu buscant.
I com m'agrada parlar amb la sintonia de Camins, en fons. Enyoradíssim, Camins. Bueno, escolta, Júlia Julve és una altra protagonista, una altra...
S'estan rebessant.
Van saltant noms, eh?
Déu-n'hi-do, aquí passarà tothom, ja veuràs. Tothom, excepte nosaltres. Que no han sortit encara.
Tira la pedra i amaga la mà.
Sí. Júlia Julve, ja parlarem. Publicitat i tornem.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
Passada mateix de les 3 de la tarda, penúltima hora, com sempre, puntualíssims, aquí al Fabricació Pròpia. Aquesta hora connectem amb Jenny Alayo, des del seu taxi de Barcelona. Jenny, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Muy bien, ¿qué tal vosotros?
Pues muy bien, Jenny. Aquí, fantásticos de martes. ¿Qué tal es el martes, pel que fa al trànsit? Potser és el millor dia de la setmana o no, per circular, per Barcelona?
Sí, muy malament, porque tenéis en cuenta que hoy vienen 40.000... Bueno, ya llegaron desde ayer. 40.000 visitantes para lo que es la feria de farmacéutica que se hace en Hospitalet. Y bueno, claro, hay muchísima gente, es imposible pasar desde la altura de la Plaza de España hasta pasado la Gran Vía 2, o sea que bueno, el tránsito se pone así, un poquito especial.
Una mica complicat, no, Jenny?
Això, sí.
Ei, Jenny, justament, jo no sé si hauràs portat algú d'aquesta fira o no, però quin ha estat el tema més comentat aquest matí?
Mira, de ellos ninguno. De ellos ninguno. He trabajado por la zona alta, digamos, por la parte de arriba de Diagonal, porque no me han llevado para esa zona, pero sé de compañeros que han ido y que, bueno, ha sido pues fatal. Los comentarios de los que sí he cogido, pues más que nada la situación actual que se vive, ¿no? En cuanto a la guerra y todo eso, la gente preocupada, todo lo que está pasando, ¿no? Y sé que inclusive hay un documental ahora en Netflix que está pasando justamente lo que pasa en NASA, ¿no? Con respecto a esos 10 niños que cuentan la historia real de lo que han vivido, ¿no? Uh-huh. Un poco la gente está abocada a esa situación, ¿no? Uh-huh. Y eso lamentablemente hace que olvidemos a veces la realidad que también estamos viviendo aquí, ¿eh? Porque a veces cuando suceden cosas en otros países, lo cual se lamenta, obviamente, pues a veces olvidamos también de la gestión política que se está haciendo aquí con respecto a los ciudadanos. Y eso hace pues que nos preocupemos o miremos más fuera, que está muy bien.
Sí, totalmente.
No olvidemos lo que está pasando aquí, ¿no? Porque es como que tú en tu olvidas lo que te pasa en tu casa, pero te preocupas de las casas que hay fuera, que está bien que te preocupes, ¿no? Pero yo creo que he escuchado algo que habéis dicho antes, aquel que tira la piedra descuenta la mano. A veces el político es así, depende de qué político, ¿no?
Depende de qué político. Tens tota la raó, Jenny, bona reflexió. Sí. Escolta'm, jo no sé si demà que hi ha Champions i dissabte, sobretot clàssic a Barça-Madrid, són dies que la feina s'incrementa, ¿no, Jenny?
Sí, sí, se incrementa, pero ten en cuenta que hay una liberalización, o sea que nosotros de lo que trabajamos el 80% normalmente de lunes a viernes, pues viernes y sábado se liberaliza al 100% a partir de las 8 de la tarde, o sea que yo creo que va a estar el servicio cubierto, pero bueno, a ver, también hay que tener en cuenta que si salen 8.000 personas del estadio, imposible que nosotros lleguemos a esos puntos de recogida porque la congestión del tránsito que hay y muchas calles que evitan el poder tener una velocidad comercial mayor, pues tampoco podemos cubrir de forma óptima como quisiéramos pues el servicio. Pero bueno, también es beneficioso para la ciudad, ¿no? Que haya este tipo de espectáculos y que puedan un poquito más de vida en cuanto a restauración también, los restaurantes están llenos, los hoteles, el servicio de transporte también. Hay más gente que también escucha las radios. O sea que eso también.
No, claro, todo suba, Jenny. Jenny, perdónanos una pregunta. Cuando dices que se liberaliza, ¿no? Has dicho a partir de las 8, ¿qué significa?
Claro, por ejemplo, el día. Yo no puedo trabajar en determinados días. Por ejemplo, el día sábado yo tengo fiesta obligada. No puedo trabajar porque si no, la multa. Si me encuentran trabajando, la multa asciende a miles de euros. Sin embargo, si el Instituto Metropolitano del Taxi liberaliza porque ve que hay una faena, una afluencia de gente mayor, entonces dice, pues mira, tú que no puedes trabajar, vas a trabajar, puedes trabajar, o sea, puedes hacerlo de manera voluntaria, ¿no? Entonces puedes sacar...
Mira, he acabat de treballar, clar. La Jenny. No, sí, l'atenció, sí, truca la Ferran, perquè o sigui, la Jenny a l'Aio ens està fent aquí una
passada. Sí.
Que és que no tenia ni idea de tot el que estava explicant. És veritat que, òbviament, igual no poden treballar totes
algun
les hores
dia
del
de
món, i algun dia, exacte, són aquestes franges. Jo pensava que anava més, ara ho estàvem parlant amb la Har, que potser per altres tipus de
plataformes,
de plataformes,
sí,
saps, que estava com més combinat, però bé, no ho sabia, doncs, aquest tema que comentava la Jenny. Jo intentarem a veure si la podem recuperar. Estem a veure, perquè s'ha tallat just en el moment que
estava.
S'ha
liberalitzat la línia. Doncs.
Ara.
A veure si el Ferran li dona, li sembla que no. Bueno, potser ha agafat un client. Doncs deixem que la Jenny Alayo treballi des del seu taxi de Barcelona. I que, Candela, avui repassem les notícies vintage. Cap
sí.
A on ens portes?
Doncs el 20 d'octubre de 1984. Sé que aquesta data es mereix una explicació.
Clar, perquè...
Què et fa tanta gràcia? Sí, perquè jo generalment viatjo al mateix dia, clar, que estem, però d'un any random.
Què ha passat?
Però el divendres passat és que no em vau deixar explicar ni la meitat del que portava. De fet, només em vau deixar explicar la primera notícia.
És que era interessant.
Era molt interessant. I aquell 20 d'octubre de 1984 hi havia supernotícies.
O sigui, és veritat que...
És veritat, Candela, per favor, endavant.
I no hi ens ho va dir la Candela. Ens va dir, sí. Us ho explicaré dimarts.
Us ho explicaré dimarts. Dilluns no, perquè ja heu vist que avui jo tampoc sabia ni el dia que estava al principi. Així que he modificat la màquina del temps, que és la meva secció, feia una mica el que em dóna la gana.
L'estonejat.
I tornem a aquella data. Era un dissabte i a Kènia s'havia descobert, no sé si ho recordareu,
el més
antiguo resto de homínidos.
I tant.
I recupero la notícia perquè vaig continuar llegint-la. O sigui, jo ja estava com en dos parts. La portada estava en versió reduïda i després, més endavant...
Ampliaven.
Però versió extended, que flipes.
Candela, tira.
Digue'm, Marta.
Dic que aquest era el de la mandíbula, no?
Sí, el de la mandíbula.
El de la barbeta.
Que li faltava, que no la tenia tan pronunciada, home, no que li faltava.
Bueno, digueu tot.
Doncs que tenia unes dents així petitetes, no tenia dents de rata, com pobret, les que tinc jo, d'aquestes més grans o de conill, i la mandíbula doncs era més fluixeta. Però és que resulta que aquest esquelet de l'Homo erectus que s'havia trobat, que era, si recordareu, el d'un nen d'uns 12 anys,
sí,
media, mesurava, atenció, 1,60 m i podia arribar a pesar 65 quilos. El diari exactament diu: el hallazgo revela que esta gente tenía un cuerpo prácticamente igual al nuestro y por lo menos en algunos casos eran tan altos como los norteamericanos de hoy. M'agrada que diguin nord-americanos i no comparem els espanyols, perquè vosaltres espanyols sou més mindundis i sou més baixets, però sí que està clar que si un muchacho homo erectus et feia 1,60, un nombre ja adulto homo erectus, o sigui, erectus
2,83 metres.
1,83. Sí, 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 sí. Us flipeu ara també, 2,83 metres.
Haurien d'anar jupits a les coves.
Sí, sí, potser per això després els sàpiens es van fer més baixets, es van passar d'alçada, potser els
és pràctic.
No ho sé, o sigui, que hem de pensar que els homes de fa 1,5 milions d'anys no eren baixets, no eren uns taps de bassa, eren molt alts.
Contra tot pronòstic, contra tot el que s'ha dit
eren
sempre.
Eren alts. Vols recuperar, no? Val. Doncs continuem viatjant. És que no sabia si havíem de viatjar ja en l'any 2023,
o
continuàvem al 1984, exacte. Deixem l'Homo erectus d'una vegada i anem cap a Barcelona, perquè hi havia una reunió d'alt nivell entre Espanya i la França. És la Carla Bruni, que és parella, si no ho hem deixat ja, no, de Macron, no, de Sarkozy.
Sarkozy, que havia d'anar amb talons, sobre la es posava com una mena d'alces.
1,60 m, també.
Sí, Bruni sempre anava plana, perquè és alta, i Sarkozy
i el fill de Sarkozy està amb una de les germanes dolcents, us en recordeu?
Sí, tu a Londres i a Califòrnia.
No.
Ai, no, les rosetes.
Estem fotent una barreja de gent.
Sabeu qui dic, no? Les germanes.
Les bessones. Que són americanes.
N'hi ha una... Ah, correcte. Doncs n'hi ha una que està amb el fill del Sarkozy.
És molt alt.
Mira tu que bé.
Veus? Ja, és que aquí ja fem premsa rosa sense voler-ho. La reunió aquesta es feia al Palau de Pedralbes i hi havia la plana major dels dos països. En total hi participaven 9 ministres, 4 d'espanyols i 5 de francesos, 2 ambaixadors i 41 alts càrrecs dels dos països. Sembla l'inici d'un acudit, eh? Van 9 ministres, 4 d'espanyols i 5 de franceses. Hi havia més gent, ara en sèrio, al Palau de Pedralbes, que segurament a les seus dels governs respectius.
Probablement.
Els temes a tractar eren economia, mercado comun i lucha antiterrorista, perquè el 1984 ETA estava activa, un munt de temes que es pararien de forma desorganitzada perquè el ministre Fernando Morán havia assegurat que no tenien ordre del dia per la reunió.
Clar.
Tu tens temes importants i no tens ordre del dia, però què és aquest desgavell?
Has de fer sempre llistes. S'han de dur sempre llistes a mà, perquè si no t'oblides del més important.
Has de saber com comences i com acabes.
Ara.
Com a mínim.
Superimportant.
Lo del mitjà...
Però, tot i així, ells asseguraven que el clima seria bo i amigable. A part d'aquests temes, també tenien un altre assumpte destacat a tractar, i és que, segons el ministre portador del govern francès, Roland Dumas, es treballaria per a que Espanya pugui ingressar en la Comunitat Econòmica Europea a partir del gener de 1986. Ei, i dit i fet, eh?
Sí, perquè va...
El 12 de juny de 1985 es va firmar el Tractat d'Adhesió a Madrid i a l'1 de gener del 86 hi va entrar. Crec que poques vegades en política han anat en un perfect timing, com diria la meva sogra.
Perfect timing.
Que m'encanta.
Eficiència espanyola, no es coneix aquesta eficiència.
Jo crec que era eficiència francesa o qui fos, o europea.
Quan t'ho porten d'Europa.
És que allà porten millor els temps.
Home, i tant. Va, més notícies. Començaven les sancions dels productes que no portessin la data de caducitat.
No tiene fecha de caducidad.
I és que fins al 19 de setembre de 1984 els productes no portaven data de caducitat. O sigui, el 19 de setembre d'aquell any havia entrat en vigor la mesura a Catalunya, però encara hi havia molts productors que deien... Saps què?
Què deien?
Perquè tu ja tens un estoc fet, tu ja tens coses produïdes. Dius, jo que he de tornar
a
empaquetar tot això i ara... No, doncs mira, és igual, ja es vendrà.
No, home, clar. I s'ha de tenir una mica de sentit comú.
Això és com les canyes de les palletes de plàstic.
Sí.
Que moltes que es van prohibir, però com que hi havia estoc fet, doncs durant molt de temps...
És millor que no s'entenia, que deies, perquè...
Es veu que ara aquestes de cartró, que fas una xarrupada i es desfan, són més...
Dolentes.
Són més dolentes pel medi ambient que les de plàstic.
Pel medi ambient?
Sí, això té raó, la Jarqui. Jo he provat unes que són de sucre. Boníssimes. Es desfan i agafen el sucre.
Però el sucre massa bo pel cos tampoc és.
Però fan la funció de palleta, Mercè?
Sí.
Ah, sí, eh?
Boníssim. Boníssim. Però, mira, la Paula en té una. Clar, és que m'ho he provat amb tu, Paula.
És que sou ànimes, sones separades a néixer vosaltres.
Ai, Paula Moreno.
Viatgem al
nostre...
Això. El director general de Consum i Comerç va anunciar una campanya informativa perquè la gent sapigués de què anava això de la data de caducitat i de consum preferent.
Era una incògnita.
Sí, perquè, clar, és una cosa nova, és una novetat, i no tothom té per saber-ho.
Instruccions.
Abans, tu, què, com funcionaves? Oloraves? Fa mala olor?
Que és la clau, l'olor.
Provaves i tot. Provaves.
La llengüeta, la punta.
La llengüeta. Era agramarc.
Fora.
En principi, si més del 80% era agramarc, ho deixava. Si no, van ser reprofitat.
Clar, però és que això la mare encara ho fa, eh?
Sí.
Encara que estigui caducat, però...
És orientatiu, home.
Però ara no. Ara a vegades veiem caduca d'aquí 3 dies i ja està. Ja ho tirem. Malament, malament.
Haig de dir que hi ha aquests packs que venen de ruca o de canonges. Et posen també data de caducitat. I això ho trobo molt curiós.
Perquè és que ja ho veus, si està caducat o no.
I després hi ha la llegenda de que el iogurt no caduca mai.
A veure,
és el que diu Candela, es veu claríssimament quan caduca.
Sí, per això, que no cal posar-ho, però ho han de fer per llei.
Bueno, però és el primer que és molt fàcil saber si allò està fet malbé o no.
Mala cosa.
Sí, sí, vull dir, l'olor... ja et ve un olor a fuet, que no és normal. I acabem amb la reina Sofia, perquè ja ha pagat su multa de tràfico, nenes.
Ai, veus?
84. Que tu eres una reina.
Sí que era reina, però també rebia multes. La multa que havia pagat era de 12.000 peles, pessetes, antigues pessetes, i li va posar la policia de Mallorca, òbviament, qui no, perquè se'm anaven estiuejar tots a Palau de Miravent.
Amb el bribon.
Sí.
És que allà fa de mal aparcar, eh? A Miravent. Tot és peatonal, aquella zona, eh?
Veus? És que no hi ha estat mai.
Sí,
tens
sí.
Aquest coneixement de causa. De...
Bueno, hi he estat, és el típic lloc que vas a visitar.
Una bona viatjada.
Però no era el tema aparcament, era el tema de velocitat permesa.
Anava ràpid.
Allà es pot anar ràpid o lent?
Tot peatonal, allà poca velocitat.
30, doncs, no.
Millor poca velocitat.
Es veu que ella conduïa 90 km/h quan el límit era 60.
No hi ha...
30 quilòmetres per sobre. Jo no vull dir res, però això ara són punts, eh?
Home, i 12.000 pessetes, que estem parlant de menys de 10 euros, em sembla...
Sí. No.
De l'època.
Sí, sí.
I ara 10.000 pessetes, 10.000 pessetes eren 60, són 60
bé,
euros.
Bé, però és que un moment, tenint en compte...
Sí, doncs 12.000 eren més de 60 euros.
Amb 1.000 pessetes, no.
1.000, I la Paula apunta que són punts i ara són punts també.
Sí,
treuen,
no, és el que he dit, que
val.
Ara són punts, això.
Però, nois, tenint en compte que els calés de la reina els paguem entre tots, vull dir, ella de facto no paga
no?
Pròpia butxaca, per la suma...
Encara és més greu que estàvem pagant nosaltres.
És el rei el que és immuner, diguéssim.
El rei és immuner a qualsevol cosa. Fins i tot a la Covid, et diria. Total, que el cotxe va ser puntualmente fotografiado por una de las cámaras que suele emplear la Guardia Civil de Tráfico. Estas cámaras que se activan automàticament quan la velocitat detectada per el radar és superior a la permitida. Òbviament que va ser per un radar, perquè arriba a ser un policia, atura la reina Sofia i li diu que guapa està usted, su majestat, vaya tirando, que usted iba a la velocidad permitida. És que, clar, això només t'ho fa un radar.
Una màquina.
No, no vull dir que la policia no faci la seva feina, però quan et trobes davant de la reina Sofia, penseu que jo una vegada vaig treballar al Decathlon de l'Illa Diagonal, quan era molt joveneta, sortia a la uni, i vaig cobrar a l'infanta Cristina.
Oh, què va comprar?
I una mica més no li cobro dels nervis, vull dir que el policia li hagués...
Què es va comprar?
Mira, doncs va comprar, jo me'n recordo, va comprar unes bambes pels nens, quan tenia els tres nens petits, mitjonets. I a més hi havia una oferta, que si compraves unes segones bambes, doncs eres més barates.
Va comprar una oferta, eh?
Sí, comprar una oferta. Molt bé, estalviant.
Bé.
Què passa? Que la Candela no sabia que hi havia una oferta i no la va aplicar. O sigui, que li va fer pagar a l'infanta Cristina... Doncs el preu de la
vida. El preu del poble.
I el Francesc Obravo.
És que això no ho pot dir tothom.
Crec que el delicte ara ja ha prescrit.
No sé si hi havia radar. Hi havia radar al Decathlon o no?
No hi havia radar i sí que hi havia segurates a la porta i a més em vaig quedar, doncs, és m'ha perduta perquè a més li dic, i el DNI? Perquè em paga amb targeta
i
me passa el DNI.
Li vas demanar el DNI a l'infanta.
Sí, perquè a mi m'havien dit...
Professional de cap a peus.
A mi m'havien dit, tu has de verificar...
I tant.
Llavors, jo vaig verificar i realment hi havia molts noms amb aquella targeta, eh? Hi havia més noms a la targeta que números té la targeta de crèdit. O sigui, Infanta Elena... Elena
de todos los santos, clar.
No, aquesta és l'altra. Però, de veritat, que vaig dir... Bueno, et
vaig perdre tant de nom.
Me lo creo. I crec que... Ara ja no sé si la memòria em falla i m'ho estic inventant, però crec que se'n van riure una miqueta a mi que li vaig demanar el DNI. Però jo...
Però vas fer la teva feina, tu vas ser professional.
Home.
Bueno, professional no ho sé, perquè no li vaig cobrar el descompte, però...
Mirant per l'empresa.
Sí. Total. Jo sempre mirant per l'empresa. Tornem al tema de la Sofia.
Sí, com ha quedat això?
Has dit de la Sofia?
De la Sofia.
Volia dir Sofia.
M'ha sortit.
Sofia. Entre la Bòfia i la Sofia, l'he sortit la Sofia.
El tema de la multa de trànsit de la Reina, tornem-hi, era una cosa que preocupava bastant a la Zarzuela, perquè justament durant els actes commemoratius del 12 d'octubre, que no sé per què aquell any es van fer a Mallorca, el rei Joan Carles va preguntar a l'alcalde de la ciutat per la multeta de la Reina Sofia.
Ah, sí? Com que no vol la cosa?
Què hi ha de la multa? Me l'habéis puesto, perquè nosotros ja l'hem pagat, però si me la podeu retirar... M'estic inventant completament la conversa. Per cert, nota molt important que fa el diari, que diu, Doña Sofia tiene el permiso de conducir, vull dir, no us penseu que s'haurà d'anar per 30 quilòmetres al carnet.
No, no,
tiene el permiso de conducir desde hace muchos años, pero prácticamente no lo había utilizado, ya que casi siempre va acompañada por un chofer o... por el rei Juan Carlos, a qui li gusta llevar personalmente el volante d'automòbil. Sí. Ves que no sigui...
Ai!
Que fos que era el Juan Carlos.
Claríssimament. A ver, Sofía, que yo ya tengo muchas.
Paga tu ahora.
Ya la estoy liando casi siempre. Págamelo
tú, Sofía. Y ahora ha pasado una cosa de un elefante.
Claro.
No lo volveré a hacer,
pero ahora conduces tú, ¿vale, cariño? Y la Sofía va a decir, bueno, ya no me viene de esta.
Li va dir en grec.
Tot fos això.
20 d'octubre de 1984, gràcies, Candela.
De res, has de pensar en una paraula en grec, però no em sortia.
Anem a publicitat. I a la torrada, avui fem la... Ui, que anem d'hora, avui. Bueno, és que avui hem dinat més tard.
Si em tornava a tallar les notícies del 84.
Demà, dia 20, una altra vegada.
Amb qui fas la digestió, Harky?
A veure, Mercè, avui valorarem el Desafío Ártico Operación Iceberg.
Això que és una pel·lícula.
Amb el Domingo, que és propietari de Hielos Iceberg de Màlaga.
Necesitas un tipo que te aporte, que te dé flores, no golpe, porque eres la reina.
Radio Estel.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel a la teva mida amb l'app de Ràdio Estel Oficial, perquè escoltis els continguts que t'has perdut, l'actualitat que et falta, els podcasts que segueixes i el canal exclusivament online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
I ens situem al punt de 3:45 de la tarda. Estàs escoltant el Fabricació Pròpia, fabricant la tarda amb tu cada dia de dilluns a divendres, i avui justament, clar, és el Dia Mundial contra el Canvi Climàtic. Harky, ara tu ens deies aquí aquest Desafío Àrtic Operación Iceberg, que semblava doncs ben bé...
una pel·li de James Bond.
Una pel·li de James Bond. Però no és una pel·li de James Bond, sinó que és una iniciativa que no ha acabat de sortir del tot bé, a veure, no com s'esperava, però que està tenint cert ressò mediàtic, Harky, i al final doncs ja és això, no?, que la gent en parli.
Sí, es va anunciar aquest estiu una expedició transportaria un iceberg de 15 tonelades des de Groenlàndia a la calle Larios de Màlaga. Per tant, un llarg recorregut, concretament 4.500 quilòmetres de distància separen el Pol Nord i la Costa del Sol. Per tant, d'inici fins a la meta hi havia un bon tros. L'operació la van anomenar Desafío Ártico, Operación Iceberg, i, com apuntaves, no ha sortit del tot bé i... evidentment, doncs, ha passat el que tots ens temíem, que és que l'iceberg s'ha doncs, acabat desfent. El cap de l'operatiu ha explicat que no era tarea fàcil, Mercè. Diu, clar, diu, era la primera vez. Diu, jo nunca havia traído un iceberg.
Home, clar,
que... el camí, clar, són 4.500 quilòmetres, són molts.
Que
hi ha
no
molts improvistos.
Gel,
clar, 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 clar. Potser ara, si tornés, doncs sí que se'n sortiria. Per parlar de gel,
fantàstic,
avui hem volgut parlar amb un expert en la matèria.
Sí.
És el Domingo Campos, propietari de Hielos Iceberg, una empresa de venda de gel de la ciutat de Màlaga. Domingo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, claro, nos hemos enterado esta noticia. Claro, no encargaron el transporte a la empresa adecuada, ¿no, Domingo? A lo mejor si os lo hubieran encargado vosotros, este desafío ártico, Operación Iceberg, sí que habría llegado en condiciones este iceberg.
Hombre, por supuesto, esto es algo que lo ha organizado una gente que parece ser no tiene mucha idea de lo que es un transporte de frigorífico, un transporte para poder transportar hielo desde el Ártico hasta Málaga. Y claro, pues parece ser que les ha fallado un poco la logística, no sé si por desconocimiento o porque no me preguntaron a mí.
Claro, ya lo apuntaban, ¿eh? el responsable de este operativo, claro, decía, era la primera vez, yo nunca había traído un iceberg, sí que es verdad que, claro, esto tampoco te lo encuentras cada día, un reto de esta magnitud. Si ahora a ti, Domingo, te encargaran esta misión, ¿qué consejo darías para trasladar este hielo de 15 toneladas durante 4.500 kilómetros?
Hombre, pues en principio, como hacemos en Andalucía, enfriamos todo con un abanico y un embudo. Pero aparte de eso, ¿vale? Aparte de eso, hay unos sistemas de refrigeración, contenedores, que no podía venir todo en un solo contenedor, sino a lo mejor en trozos. Ah. Y luego volví a montarlo, como se hizo en la Expo de 92 en Sevilla, cuando trajeron aquel iceberg de Chile, que en el cual, pues bueno, se estuvo ahí expuesto un tiempo dentro de unas cámaras frigoríficas y se pudo la gente observarlo y ver lo que es un iceberg. Aparte de aquel famoso que hundió al Titanic, que ese también lo construí yo.
Ese también, ¿eh? O sea, se confirma que desde Hielos Iceberg sois los responsables del iceberg que finalmente acabó con el Titanic y la vida de sus pasajeros, Domingo.
Eso es, sí. Y entonces somos famosos aquí en la costa.
Claro, bueno, en este caso fue una tragedia. Lo de hoy, por suerte, hablamos de una anécdota, ¿no? De este desafío ártico, Operación Iceberg. Claro, para hacernos una idea de la magnitud de este bloque de hielo, Domingo, ¿cuántos gin tonics se podrían hacer con un hielo de 15.000 kilos?
Bueno, hija mía, ¿tú cuántos cubitos le pones en tu vaso?
A ver, yo como mínimo un par de cubitos, depende, claro, ahora en invierno a lo mejor me lo ahorra dos, en verano que hace más frío, pues ya te pones un tercero a lo mejor para mantener la temperatura.
Hay que poner más. Hay que poner
más, ¿eh?
Más, porque si no, el negocio del hielo no es negocio, hay que poner mínimo hasta arriba. Mientras más hielo, menos alcohol, menos problemas de alcoholemia.
Claro, ahí necesitaríamos una copa más grande, ¿no, Domingo?
Eso es.
Una copa balón. Pero más o menos, ¿cuántos calculas tú de gin tonics que se podrían hacer con 15.000 kilos de hielo?
15.000 kilos de iceberg, pues podríamos sacar, yo calculo que unas 30.000 gin tonics.
30.000 gin tonics, ¿eh? Y todo esto se ha perdido en el camino, ¿eh? Domingo, por, bueno...
A la gin tonic, claro.
Claro, por el, a causa debido a este cambio climático, el aumento de las temperaturas que ha comportado pues que este iceberg monumental finalmente se deshiciera por el camino. No sé exactamente a qué os dedicáis vosotros, Domingo, y cuál es la técnica perfecta, ahora que tú hablabas también de servirnos una copa, un gin tonic, para que estos hielos no se deshagan y aguanten el más tiempo posible.
Vamos a ver. Siempre tenerlo a una baja temperatura, mientras más bajemos la temperatura del hielo, más tiempo nos va a durar la copa. Pero claro, tampoco podemos bajarla mucho, porque entonces dura muchísimo el hielo y no es comercial. Hay que intentar que se derrita rápido para que la persona diga, oye, ponme más cubitos, que esto ya se magó o se calentó. Que ahí es donde está el negocio, que el hielo, lo bueno que tiene del negocio es que se derrite, ¿no? Mm. ¿Qué pasó con este iceberg? Pues en la próxima aventura que hagan,
claro,
traerán, en vez de uno de 15 toneladas,
claro,
que hubiesen traído de 30 toneladas. Y entonces a la calle Lario a lo mejor hubiese llegado una tonelada.
Claro.
Hubiese llegado.
Tienes más números de que llegue, ¿no? Como mínimo una parte del iceberg. Porque no sé, Domingo, si como no tenemos el iceberg que nos llegaba de Groenlandia, no sé si os han llamado a vosotros a propietario, ¿no? Que tú tienes este negocio de Málaga de hielos iceberg. No sé si os han llamado como para sustituir este iceberg que venía de Groenlandia.
Bueno, nos llamaron, pero fue en una fecha que era en agosto.
Claro.
Y entonces teníamos mucha demanda de productos y no teníamos opción de decir, oye, vamos a desviar una cantidad de palés de hielo,
claro,
aquí para ponerlo en calle Lario,
claro,
y lo dediquemos más para la clientela nuestra de todo el año.
Claro, ¿es casualidad que este hielo se quisiera exponer en la calle Lario, que nos recuerda a la marca de una famosa ginebra?
Sí, exactamente, la ginebra Lario, famosa,
claro,
ginebra por el tema de los marqueses de Lario, que fueron unos terratenientes grandes aquí, que se hicieron su dinerito y bueno, y tienen su calle Lario y sus esculturas ahí.
Ah, o sea, eran de Málaga, ¿eh?
Claro, siempre.
Claro, ahora tú comentabas, a Domingo, un negocio este del hielo, que imagino que en verano tendrá mucho movimiento, ¿no? Sobre todo en Málaga, la Costa del Sol, por el turismo, hoteles, bares, mucho calor. En esta época, ahora que empiezan, como mínimo aquí en Barcelona, y han empezado a bajar las temperaturas, ¿mantenéis el ritmo de negocio o ahora es temporada baja?
No, ahora ya estamos en temporada baja, ya se fue la época estival, y ahora pues estamos en una época en vez de ir corriendo, aunque aquí anda siempre andamos corriendo para un motivo o por otro, pero vamos, ahora vamos al paso, ¿no? Y tú sabes esto que dice, al paso, ni arre que te trote, ni so que te pare, vamos al paso, al paso.
No, no perdéis, estáis todo el año en forma, vosotros, Domingo. A ver, claro, ya acabamos. Una última pregunta, el verano pasado hubo una crisis por falta de hielo. No sé si os llegó a afectar a vosotros y si tenemos que sufrir los próximos veranos, también debido a este cambio climático, por los hielos. No sé si desde vuestra empresa, desde Hielos Iceberg, pues tenéis problemas de que pueda haber escasez de cubitos.
No, bueno, el año pasado fue un año un poco excepcional. Veníamos de 2 años de pandemia, todos peladitos, con los bolsillos rotos, de meternos la mano a ver si encontramos un céntimo. Pero la subida de la luz que tuvimos, esos precios que eran imposibles de poder andar fabricando la demanda que había. Y tampoco se hizo un almacenamiento.
Claro.
Que 2 años, ya te digo, 2 años atrás nos sobraba hielo por todos lados. Hicimos una pista de esquí aquí para ver si la gente se venía a esquiar aquí a la playa con el hielo sobrante que teníamos. Pero bueno, con eso intentemos de sobrellevar esos años de pérdidas y de ruinas que no se nos cayó encima. Yo creo que a todo el mundo, ¿no?
Claro, claro, claro. Lo importante y lo que veo y lo que reconforta a Domingo es escuchar que el humor, a pesar de este cambio climático que nos acusa con estas altas temperaturas, el humor no lo perdemos, que es lo más importante. Muchísimas gracias por atendernos, Domingo Campos, propietario de Hielos Iceberg, y esperamos que sí, hay una segunda edición de este desafío ártico Operación Iceberg, llamen a una auténtica autoridad como vosotros, como Hielos Iceberg. Ya te contactaremos.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, Domingo. Buenas tardes, un saludo.
Y tú sabes, aquí en Andalucía,
¿sí?
Comer no comemos, pero reír nos reímos mucho.
Pues nosotros que nos alegramos y nos reímos también con vosotros. Muchas gracias, buenas tardes, Domingo.
Sí, voy a sacar las palmas.
Radio Estel.
Ai, la tornada a l'escola i a la rutina em té esgotadíssima. Tu com ho fas? Jo et veig sempre amb les piles carregades.
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000 de Laboratoris Marnis. Royal Provite 5000 conté gelea reial pura i em fa sentir aquesta extra de vitalitat. Troba-la a Arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara demana el teu pack 2x1 amb Royal Provite 5000. I de regal VitaHelp, vitamina C més zinc. A més, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-los i participa. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
8 minuts que passen de 3:45 ja de la tarda. Guillem Borsals, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb el Guillem, tot seguit parlarem de les eleccions argentines d'aquest diumenge, però abans, Jarque,
sí.
No marxis.
No, ja m'ho has dit.
Perquè tenim...
Què ha passat?
Noves declaracions sobre l'afer Xiclet. Guillem, no sé si estàs al cas, però hi ha hagut un encreuament d'acusacions. Marta Jarque fa uns dies va trobar un xiclet aquí enganxat aquí a l'estudi. Guillem,
sap de què va,
Sabies de què anava?
Soc politòleg.
És politòleg, clar.
Què vols dir?
Que puc fer veure que sé de què va la cosa.
Ha sonat molt convincent, eh?
Home, per això t'ho diu. Clar, doncs escolta, fa unes setmanes que la Hark està notant aquí aliens, diguéssim, sota la taula, i ahir ho vas fer públic. Hi ha hagut aquí un encreuament de programes de que has estat tu, no, perquè tu t'asseus aquí, llavors ha entrat en Trias, en Rafa Sanahuja també, i ara la
Olma
darrera...
Giró.
Olma Giró també. La darrera, diguéssim, l'última acusada és Júlia Julvé, i Júlia Julvé, òbviament, ha parlat en declaracions al Fabricació Pròpia.
A veure, Fabricació, Mercè Raga, pensava que mai estaria envoltada en aquesta polèmica que genera tant de debat i tant de conflicte. Em sap molt greu que el Rafa Sanahuja, a qui aprecio, m'hagi acusat. Sap perfectament que jo sóc una persona superdisciplinada i que mai gosaria entrar a l'estudi de Ràdio Estel menjant xiclet i molt menys, una cosa que em sembla superfastigosa, enganxar-lo a sota. Però, com que estem acusant, i jo també m'he de defensar...
Molt bé.
Raga, jo crec...
Sí?
Que el culpable...
Sí?
El teniu més a prop del que us penseu.
Guillem Porçals?
I crec que hauries de mirar cap a la peixera, perquè... Si creieu que aquest xiclet ve de l'època de Camins, tenim una estupenda tècnica, que és la Paula Moreno, que si us hi fixeu, era Camins, sí, i ara és de Fabricació Pròpia. Per tant, jo no vull dir res i ho dic tot.
Mira, me dio un euro i me dio un xicle. Paula Moreno, perquè no té micro, un dia li posarem el micro allà, però és interessant tenir Guillem Porçals aquí, perquè com ha declarat bé la Júlia, Porçals estaves al Camins, però es parla del Camins. Per tant, tu també podies estar a la guai de qui menjava xiclet o no, i jo crec que Paula Moreno té bastants números.
Sí, ella pren Monster i mastega xiclet. El que passa, Guillem, que això, tu que dius, ets expert en política, no sé si era políticament correcte que en una casa ben avinguda com aquesta, com Ràdio Estel, ens anem tirant llançant acusacions de forma deliberada. Creus que això està ben fet? És políticament correcte?
Això passa a les millors famílies.
Això és veritat.
L'únic que vull dir és que sempre m'he assegut d'esquenes, per tant, tampoc sé qui menja xiclet a la peixera.
Mira com ser diplomàtic, eh?
Ben jugat.
Ben jugat. Escolta, una cosa, però tu que havies estat al tot un revolotum del Camins, sabries dir-me algun tertulià que mengés xiclet? Algun que recordis així?
No, perquè normalment coincidia amb el Jordi Sardà, i
Jordi Sardà
no menjava xiclet.
Ah, caig. I per acusar, quin acusaries? Quin creus tu que seria? Jordi, Antoni...
No, perquè no recordo que mengessin xiclet, perquè és una cosa que a mi em molesta. Veure gent mascant xiclet em molesta molt.
I t'hi haguessis fixat.
Llavors m'hagués fixat.
Per tant, jo crec que l'acusació de la Paula segueix en peu, no? Perquè...
Clar, jo estava intentant ajudar la Paula, però crec que no,
Paula. El Guillem no ha pogut desmentir les acusacions, clar. Demà seguim, Mercè.
Sí, demà ja veig que aquest estirem encara més el xiclet i tindrà més ressò. Paula Moreno, jo no sé com defensar-te. O sigui, si vine a tu aquí a l'altre costat i parla. Diu que no. Bueno, parla amb ella, Harke.
Ara hi vaig.
A veure si haurem de contractar algun advocat o el que sigui. Què, ens hi posem amb els contrastos, Guillem?
Posem-ne.
Tres minuts i seran tres quarts de quatre de la tarda. Clar, el Guillem ens ajuda, com ell heu escoltat, politòleg i màster en seguretat, ens ajuda a entendre el que passa al món. I avui anem cap a Argentina, on acaben de fer aquestes eleccions presidencials. Guillem, per començar, hauríem de posar en context la situació del país. Com està ara mateix Argentina?
Econòmicament està fet un desastre des de fa mesos.
Sí.
Aleshores, de fet, la ràtio de canvi ja supera un euro als 1.000 pesos, per tant, és una situació realment preocupant amb la inflació. I a nivell polític també no està passant el seu millor moment, sinó que també ens trobem que una política fortament qüestionada, de fet, aquí el fenomen Milei, de dir un polític que no ve de la política, sinó que sobresurt de tot, i al mateix temps és una persona que ve dels sectors... De fet, ha intentat justificar, inclús blanquejar, la pròpia dictadura argentina. Per tant, no és una persona que vingui dels entorns d'esquerra, sinó de l'extrema dreta, i vinculat també amb certes posicions llibertàries. Per tant, ens trobem en una situació d'una crisi de sistema, per un costat, de legitimació dels propis poders públics i, per altra banda, amb una forta crisi econòmica i social.
Doncs així està el país ara mateix. I, clar, la pregunta també seria, Guillem, si analitzem les eleccions del passat diumenge, com funcionen aquestes eleccions a Argentina? Funcionen com aquí? Com són les seves normes electorals?
Tenen una peculiaritat molt interessant des de l'any 94, que bàsicament fan una cosa que es diu les PASO, que són les sigles de primàries abiertes, simultànies o obligatòries. Perquè són unes eleccions que es fan bàsicament per escollir quins partits es presenten a les eleccions.
Però això sembla com la selectivitat, no?
Vull dir, més, més o menys, perquè és, han de superar un llindar mínim, que és el 3% a nivell nacional,
sí.
I aleshores després cada partit, a més, postula diferents candidats.
O sigui, poden tenir diferents alternatives. Sí. O sigui, alternatives dins del partit.
Exacte. Val. Aleshores, una persona que vota un partit i un candidat d'aquest partit.
Val.
Llavors, qui aconsegueix més vots d'aquests partits és qui aconsegueix representar el partit a les eleccions presidencials que es faran més endavant, que és la primera volta que hem tingut aquest cap de setmana. Llavors, vam tenir les PASO fa un temps, que va ser bàsicament on va guanyar Milei, que va ser la gran sorpresa de guanyar Milei, guanyar aquest candidat ultra, per dir-ho així. Després tenim la dreta tradicional, que va superar el 28% del vot, i després Massa, que era el candidat oficialista, el candidat del govern, que va quedar tercer.
El peronista, diguéssim, no?
Sí, sí. Argentina va ser una cosa amb el peronisme, i és que tothom es pot definir com a peronista, però ningú sap ben bé què és el peronisme ja.
I què és el peronisme ara?
No ho sé, és una pregunta molt incòmoda. No, ens trobem en una situació... Bàsicament, se suposa que és el pensament del general Perón, que va ser un president que va tenir Argentina, que va ser mundialment conegut per el seu populisme de masses,
sí,
i per les seves polítiques, que, segons ell, no eren ni d'esquerres ni de dretes, sinó que eren argentines. Però al mateix temps ens trobem que hi ha peronisme de dretes, peronisme d'esquerres, peronisme de centre, decisions del peronisme que no són peronistes, però al mateix temps diuen que sí.
Uh-huh.
Inclús ens trobem que l'oposició, tot i no reivindicar mai el peronisme, a vegades diu que Perón els votaria amb ells.
Val. O sigui, és com una figura, diguéssim.
És una sí, és com una figura mitològica o mítica que tothom reivindica.
Sí, però realment, ara mateix...
Ningú sap exactament què defensa el peronisme, perquè tenim, per exemple, en el cas de Massa, que és el candidat del peronisme, no té res a veure amb altres candidats peronistes. Vull dir, el govern a dia d'avui seria un peronisme d'esquerres, ell és un peronisme de dretes i forma part del mateix partit.
Val.
Per tant, és una miqueta liós en aquest sentit, però ens trobem en aquesta situació. Llavors, clar, la gran sorpresa que va haver-hi va ser que el candidat del govern, que ningú apostava per ell, ningú pensava que guanyaria ni que passaria la segona volta, va guanyar les eleccions.
Que va ser aquest diumenge.
Que va ser aquest diumenge. Sergio Massa va guanyar les eleccions. La primera volta de les eleccions es va quedar només a 2 punts del 40%, que és el mínim per no haver de fer segona volta.
Val, ostres.
Llavors ens trobem que Milei, el candidat que se suposa que es desmuntaria, que també, segons els seus simpatitzants, que arrasaria i guanyaria la primera volta, trobem que queda segon, a més de 10 punts de diferència, amb 28 punts o 29 punts. Llavors, clar, tenim un escenari completament de sorpresa, perquè tenim que la dreta de sempre ja no passa segona volta. Tenim que aquest candidat mig ultralibertari sí que passa, i l'oficialisme, que ningú se suposa que ningú el vol, guanya. I es queda 2 punts de quasi evitar la segona volta.
Mira, fem una cosa. Anem a escoltar a veure declaracions del mateix Milei, que diria que van ser aquest cap de setmana.
Un país donde todos recuperemos el orgullo de ser argentinos. El kirchnerismo es la versión más burda de la casta política que tenemos que desterrar. El poder de terminar con este flagelo kirchnerista está en tus manos. Somos la única fuerza política que puede ganar en octubre, tanto en el país como en la provincia de Buenos Aires. El 22 de octubre, con tu voto, podés hacer un cambio de raíz. Porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Muchas gracias.
La Libertad Avanza. Javier Milei y Victoria Villarruel. Candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 135.
Javier Milei, que al final doncs, va haver-hi aquesta sorpresa,
sí,
que es va quedar... Però les coses poden canviar.
Les coses aquí poden canviar perquè, tot i que es va trobar, primer de tot, com a candidat de número 2, per dir-ho així, o com a segon, per altra banda, ens podem trobar que la lleta l'acabi recolzant. Llavors, això és el podria optar...
Guillem, explica'ns una mica, a veure, què pot passar amb aquesta segona volta, no? I quins són, diguéssim, els equips que es poden formar?
Aquí, primer de tot, hem d'entendre els principals actors que les presenten. El primer és Sergio Massa, que és el candidat del kirchnerisme o de l'equip de Cristina Fernández de Kirchner,
sí.
Però, tot i així, ell és dissident de tot aquest moviment, converteix en partit, però no converteix en molts dels idearis. Uh-huh. Després tenim a Milei, que principalment vol fer un esment al sistema de tot el que és la corrupció i de tot el que és...
No t'espantis.
Ens estan embolicant per regal. M'encanta. O sigui...
No ho hauria dit millor. Ens estan embolicant, tal qual. És que, clar, ullets, vosaltres no ho veieu, però és que, mare meva, aquí en fabricació pròpia, ens estan embolicant com un regal, ja ho diu bé el Guillem Porçals, perquè d'aquí una estona a les 4, jo ja em demanaré un cafè descafeinat avui, Guillem, perquè venen els actors Mercè Martínez i el Víctor Casademunt, Víctor Gómez Casademunt, que són protagonistes de, ja t'ho he explicat,
sí.
La Noche de los Muertos Vivientes, que al Teatre Condal, que el podeu veure fins a mitjans de novembre, i passaran coses a l'entrevista, al cafè. Si t'hi vols quedar...
No puc, malauradament no puc.
No pots.
No puc.
No pots.
Malauradament no puc.
Tens una reunió. Bé, doncs sí, no passa res, eh? Vull dir, ara ens aniran embolicant, com bé tu dius.
Cap problema.
I tu no preocupis, nosaltres continuem fent ràdio. Tornem a això que ens estaves explicant,
sí, aleshores,
no?
Aquí ens trobem que hi ha el candidat oficialista,
sí.
El candidat que vol esmenar tot el que és el sistema polític d'Argentina, sencer. De fet, ha fet declaracions molt polèmiques, dient que vol substituir ministeris, dient que vol expulsar la casta funcionarial, vol expulsar directament també funcionaris, uh-huh. Depurar les forces... Tot, o sigui, vol fer una esmena al sistema sencer.
Sí.
I després tenim el que seria la dreta tradicional de sempre, l'oposició de sempre al peronisme, que aquí tenim la Unió Cívica Radical, que és un partit que podríem ubicar dintre del centre-esquerra, però sí. Mai ha sigut peronista,
sí.
I al mateix temps tenim un partit de dretes liberal normal i corrent, com és el PRO, que és Proposta Republicana,
val.
Que és el de Mauricio Macri, antic president del país.
Uh-huh.
Llavors, aquí la gran sorpresa que pot haver-hi és que una part de la Unió Cívica Radical, que històricament sempre ha tingut bastant de pes, passi a les files de l'oficialisme,
val.
Per tal de frenar a Milei. I al mateix temps, part de la Proposta Republicana, que simpatitza més amb les idees liberals o libertàries de Milei, li doni suport. Per tant, ens podem trobar amb unes...
Amb molts escenaris,
amb
no?
Amb un escenari, bàsicament, d'eleccions d'una segona volta molt ajustada.
Clar, perquè, a veure, aquesta segona volta, que tu dius quan es celebrarà? Celebrarà, diria que d'aquí unes setmanes, no? Molt probablement.
Sí, en principi, segons crec que vaig entendre, seria el novembre.
El novembre?
Sí.
Val. Tu creus que a tu t'agrada aquest sistema de segona volta?
A mi personalment sí, perquè crec que quan es voten a les persones concretes, sí que és veritat que ajuda a resoldre els dubtes de legitimitat, perquè sempre hi ha un dels dos candidats que supera el 50% dels vots. Aleshores, costa molt després fer qualsevol discurs antipopulista o qualsevol discurs anti les institucions, al contrari, de dir que falta legitimitat. Els vots hi són sobre la taula. Aleshores, qualsevol dels candidats, aquí veurem la participació. Aquesta vegada ha sigut participació històrica perquè ha superat el 70% dels vots. Veurem la segona volta.
Veurem. I llavors ja després d'aquesta segona volta ja, Guillem?
Directament es farà la jura de càrrec. Poc després.
Qui surti,
i després el traspàs de poders, i ja està.
Fenomen Milei. Mm-hmm. Qui és Milei? D'on ve? Abans ens ho has mig dit. De fet, crec que, no sé si va ser ahir o avui, la mateix dia Zayuso, no?, feia una menció a Milei, no?,
sí.
Com que li donava suport, diguéssim, que també ha estat com una mica impactant. Però explica'ns una mica aquest fenomen.
És una persona que sorgeix, per dir-ho així, de cert tertulianisme polític i que per les seves idees radicals, per dir-ho així, directament se li dona cova perquè genera un cert moviment social.
Exacte, per què se li dona cova? Perquè genera un moviment social.
Sí, perquè tenim un problema... O sigui, l'Argentina té un problema estructural al nivell de les institucions. I aleshores, el punt més extrem el va començar a representar ell a través dels seus discursos, de les seves ponències, a través dels seus actes, a través de les presentacions que feia, qualsevol cosa, directament carregava contra el govern.
Uh-huh.
Llavors, què passava? Dibuixava que l'oposició que hi havia establerta, o que hi ha establerta, era tova. I a més a més consentia moltes de les dels casos de corrupció, per no demanar més contundència, el fet de ser tan institucionalista també els feien com molt calmats, i ell representava el fora sistema que anava contra desmenar-ho tot, tant a la dreta, per tova, com a l'esquerra, per ser d'esquerres i perquè simpaties amb Venezuela i coses d'aquestes vàries. Llavors, clar, aquí la sorpresa que he tingut va ser quan Ayuso, com has dit, va dir que donava suport al candidat de l'oposició al govern, perquè realment Milei es troba molt més a la dreta que les posicions d'Ayuso. De fet, Vox simpatitza obertament amb Milei.
Sí.
Per tant, aquí tenim un dilema de dir què està passant al Partit Popular de que Vox i el Partit Popular comparteixin preferit a les eleccions argentines.
Sí, 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 sí.
Com venim d'un moment que hem tingut eleccions a Polònia i el PP no li ha donat suport al seu soci de Parlament Europeu. Vull dir, aquí tenim tot un seguit de coses que desdibuixen molt el posicionament del Partit Popular.
Ara mateix. Que no encaixen. Però com és que Milei d'alguna manera no ha guanyat, no ha fet, suposo també per aquestes declaracions estrambòtiques que han anat sonant, no?, durant aquesta campanya? O per...
Sí, o sigui, principalment el càrrec de president de la República Argentina té molt de poder. Aleshores, clar, quan tu trobes que la persona que presentes, que se suposa que és seriosa,
clar,
de cop i volta et comença a parlar de que no, s'ha de privatitzar el seguro, s'ha de privatitzar l'administració, la defensa no, interior, o sigui, la policia tampoc, però al mateix temps les pensions sí que s'han de privatitzar. De fet, et parla de temes inverosímils com la privatització del mar, que dius, i això que té, o sigui, la privatització dels recursos naturals, que per l'Argentina és un tema molt propi, el que va ser la nacionalització dels recursos. Però, esclar, quan tu trobes que va amb aquest discurs, per molts argentins toca certes pals que són, pare, que són intocables, ni dintre de la dreta es comparteixen. Però, esclar, per un costat ja el vot del desapego polític o del vot de l'antipolítica, de dir tot això no funciona.
No funciona, i per tant, no? No va amb mi, per tant, jo vull votar, diguéssim.
I per altra banda, molta gent suposo que s'ha trobat de dir, ostres, quin candidat més friqui, parlant en plata, està fent unes propostes surrealistes.
Home, ell ja físicament, no?, té com un aspecte, diguéssim, amb aquests...
Sí, però això és la seva, això és la seva àurea, vull dir, és el que també l'ha fet completament fora del sistema. Tu miraves la política argentina, tothom anava encorbatat igual, amb els mateixos trajes, com una grisó amb alguns aspectes que dius, és veritat, era molt burocràtica.
A tu et crida una mica l'atenció.
Llavors, ell remarcava com el punt a part. O sigui, llavors, clar, no li tinc cap mena de simpatia, això vull dir, no li tinc cap mena de simpatia amb aquest tipus de polític, o sigui, Beppe Grillo, és com el mateix perfil que Beppe Grillo a Itàlia.
Val, d'acord.
Oh, esclar, el fet de marcar tant la contra també l'ha situat com una espècie de candidat que ni la pròpia dreta s'ha pres seriosament. D'aquí que la dreta s'hagi confiat en guanyar i al mateix temps Milei els hagi superat en vots.
Clar, és que aquesta és l'altra, perquè després Milei, no?
Els ha guanyat.
Els ha guanyat, llavors.
I aquí hi ha un problema, i és que la dreta argentina ara ha de decidir.
Què creus que passarà? Mira, el 19 de novembre, que dèiem abans.
Jo crec que, sincerament, aquí hi ha un problema. El PRO, que és Proposta Republicana, aquí tenen un problema molt important, perquè hi ha gent que sí que simpatitza amb Milei i hi ha molta gent que el té creuat completament. I el partit s'haurà de pronunciar o per un candidat o per l'altre. I aleshores, clar, aquí veurem què passa, perquè és possible que ens trobem amb una nova refundació de la dreta argentina, veurem la Unió Cívica Radical, aquesta gent mitja centre-esquerra, liberals, que estan amb l'oposició, segurament donaran suport a Massa, perquè no poden amb les propostes de Milei. Tenim que part dels dos altres partits que es presentaven més o menys peronistes han donat llibertat de vot. Per tant, tindrem una segona volta, com he dit abans, molt ajustada. Per la diferència horària, tindrem els primers resultats segurament a les 2 del matí, 3 del matí d'aquí.
Tu què fas? No dorms aquell dia?
No, realment no, perquè em poso a seguir-ho. De fet, la cobertura que fan els mitjans argentins amb això és molt bo, perquè es pot seguir des de... Qualsevol mitjà argentí fa seguiment de les eleccions. A més, ho pots mirar-ho inclús des de nivell municipal.
Sí, com ho podem seguir, Guillem? Bueno, a banda de... Recordem, el Twitter del compte del Guillem Pursals, que és arroba amb majúscula G Pursals, G Pursals, i tu allà ens vas actualitzant. Jo, de fet, amb tot el conflicte entre Israel i Hamas...
Ho estic seguint a través del...
I jo ho estic seguint. Vull dir, l'únic que em fixo, perquè, de fet, aquí te recordes de l'última vegada que vam ser replegats, que ens vas dir, alerta amb les fake news i amb qui seguiu i amb qui no seguiu.
Ara està passant, amb el cas de l'Hospital Bautista, està passant. O sigui, va ser com profètic, però va passar.
No,
passant,
clar.
De dir, perquè, clar, hi ha moltes versions. En el cas d'Argentina, hi ha els dos principals diaris.
A qui hem de seguir,
Guillem? Que principalment és La Nación, que és un diari institucional del país. Vull dir, tens tot tipus de veus dintre, més o menys de centre-dreta, de centre, però bàsicament és el perfil més oficial que hi ha. Després tens el Clarín, que històricament és un grup de dretes, en aquest sentit, de dretes, liberal, etc. Molt opositor al kirchnerisme, però al mateix temps una premsa molt seriosa en aquest sentit.
Per tant, són objectius en aquest cas, no?
Sí, és a dir, és que quan fan el seguiment de les eleccions, a part que et trobes que no es fa la seva opinió, sinó que fan el seguiment de les eleccions i el seguiment de resultats, i aquí ho estic dient en el sentit de seguir els propis resultats. També tenim, per exemple, Pàgina 12, que és un altre diari, Infobae, que aquest segurament molts el coneixerem d'haver...
És que dic, a mi em sona Infobae.
Infobae és un diari que diré que és fundat a Argentina,
sí,
que bàsicament informa sobre diferents assumptes de tot el que és el món hispanohablante, que és un diari espectacular.
O sigui, transversal.
És digital i sí, transversal. I després hi ha Perfil, que diria que és més d'esquerres.
Perfil és més d'esquerres.
És un diari nou, però és més d'esquerres. Clar, això és important també perquè la gent pot entrar i consultar-ho. Els dos principals, com he dit abans, és La Nació i Clarín, que són, a més, els que estan més enfrontats i estan més seguits en tot això.
Doncs estarem molt pendents. Això serà el 19 de novembre. A veure si ens vens a veure abans, Guillem, i ens poses al dia de tot. Et prometem que no t'embolicarem.
Espero que no.
El proper dia. Jo de tu... Mira, ara el que et diré, Guillem...
Per totes hores, per ser de cas.
Ai. Jo de tu crec que el més segur ara mateix és que et quedis aquí dins. Perquè fora has de marxar.
Has de marxar.
A veure si et poden donar una petita treva, els de fora. Aquesta producció de mare meva, com van? Perquè no ho esteu veient, però aquí, a la peixera, hi ha llums, hi ha purpurina i hi ha foscor.
Purpurina.
Llum i foscor.
Cuidado, que la purpurina...
La purpurina, els estocs que quedaven. La purpurina. I estan baixant ja les persianes. Guillem, no marxis. Fes-me companyia. No marxeu, tampoc vosaltres. Guillem, moltes gràcies.
Plaer.
Per tot, seguiu-lo al Guillem Porçals, @gpursals en majúscula, per si voleu estar al dia de tot el que està passant pel món. Dit això... Marxem al butlletí informatiu i a la tornada farem el cafè de les 4 amb Mercè Martínez i amb Víctor Casademunt, que ja els tenim per aquí. La noche de los muertos vivientes, aquí al Fabricació Pròpia. Fins ara.